de la modificació parcial de les ordenances fiscals de l'IBI, de l'impost de vehicles, derogació de l'ordenança fiscal 15, imposició i ordenació de l'ordenança fiscal 26 de la taxa de la prestació de servei de gestió de residus municipals per l'exercici 25 i següents. Senyor Carles Brugaroles.
Moltes gràcies, alcalde, i bon dia a tothom. Bé, pel que fa al plantejament de la proposta, entenc, diguem-ne, que es va poder fer en el moment de l'aprovació inicial i, per tant, la intervenció d'avui la centraré en la qüestió que resolem avui, no?, que són les al·legacions i el poder culminar aquest tràmit en temps i forma, cosa que podem fer per segon any consecutiu. Crec que això és doncs obra de tothom, no?, i val la pena posar un valor, no?, que és el fet de que avui portem la resolució de les al·legacions tant a la proposta de pressupost com a la proposta d'ordenances fiscals, i que és la raó per la qual també celebrem aquest ple anat en aquesta data i en aquest horari estrany, no? I per tant el que pertoca en primer lloc és un agraïment a la flexibilitat de tot el ple del govern i de tots els grups de l'oposició perquè això hagi pogut esdevenir una realitat, perquè per segon any consecutiu, insisteixo, doncs podem portar a aprovació definitiva pressupostos i ordenances per tenir-los a 1 de gener doncs en plena vigència, tal com correspon i com hem mirat de proposar-nos des del principi, no? Per tant, entrant ja en matèria, pel que fa a la proposta d'ordenances fiscals, que com recordareu presenta una gran novetat, no?, que és la taxa de residus, que és una taxa que ve imposada per llei estatal i també per una directiva europea prèvia, i que incorpora doncs novetats importants que no són voluntat política d'aquest govern i que ve acompanyat d'unes altres, diguem, nombre de reformes que són de caràcter tècnic la majoria, excepte una que també ha donat lloc doncs amb un cert debat, no?, que és si hem d'actualitzar en funció del ritme de creixement del PIB i de la inflació doncs el tipus d'IBI en essència o no, i per tant hi havia aquestes dues grans qüestions: taxa de residus i actualització del tipus d'IBI, que vam estar debatent amb la formulació inicial de les ordenances. Doncs contra aquella proposta s'han recollit un total de 17 al·legacions presentades, 6 de les quals del Partit Popular, 3 d'en Comú Podem, 4 de l'APCE, que és l'Associació de Promotors i Constructors, 3 del grup de Vox i una de Gourmets. Totes elles, la majoria per raons tècniques, han de ser desestimades, però sí que els vull compartir que en comissió informativa ens vàrem entretenir una mica analitzant-les una per una, i sí que veiem possibles espais de trobada més enllà del fet de que s'hagin de desestimar aquestes al·legacions, en dos àmbits, com a mínim. Un primer és el de la fiscalitat de l'habitatge, dels habitatges buits, que és una qüestió que el grup de la CUP doncs va presentar una moció al ple del mes de novembre, si no recordo malament, que fruit del diàleg també amb la regidoria d'habitatge doncs vàrem acordar de retirar-la per poder-ne parlar i poder potser plantejar, no?, algunes millores a partir de l'any 2025 i successius, no?, per millorar la fiscalitat dels habitatges buits, i que aquesta qüestió està recollida també en una al·legació del grup d'en Comú Podem, i que per tant tenim ocasió de parlar-ne que podrem fer de ben segur en un futur imminent perquè allò que s'escaigui doncs pugui tenir efectes. I l'altra qüestió era sobre la possibilitat de recollir, sobretot plantejada en aquest cas pel grup del Partit Popular i també més tangencialment pel grup de Vox en aquest cas, però sobretot la possibilitat de recollir variabilitat o tarifació social, podríem dir, amb la taxa de residus, que feia referència, en les propostes feien referència sobretot a famílies nombroses i monoparentals, però també nosaltres incorporaríem el criteri, d'acord amb els dos grups que formen part del govern, el criteri de tarifació social pura, no?, amb la taxa de residus, i com que trobem que la manera òptima de fer-ho seria potenciant un ajut que ja existeix, tenim temps de fer-ho i per tant no estem sotmesos al calendari tan estricte que ens marca la necessitat de tenir-ho aprovat a 1 de gener, no? Per tant, tenim també ocasió de parlar-ne. Això és el que vam anunciar en comissió informativa, que jo crec que trobarem un punt d'entesa almenys en aquests dos àmbits, i això és el que vam compartir aquell dia en comissió informativa. Aquesta seria l'exposició inicial, senyor alcalde, del punt. Gràcies.
Gràcies. Hi ha alguna intervenció per part de En Comú Podem, la senyora Aina Balada?
Sí, bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, avançar que nosaltres votarem en contra aquestes al·legacions perquè, com bé ha dit el senyor Carles Brugaroles, nosaltres vam presentar tres al·legacions a les ordenances que les tres han estat desestimades. Si és bé que podem entendre que algunes ho hagin estat fet per temes tècnics, com pot ser la modificació de l'IBI dels pisos buits, que nosaltres demanem, com ja s'ha esmentat, el recàrrec del 50%, ha augmentat al 100%, més 50 punts més quan toqués, i se'ns desestima, entenem, perquè no es modifica el punt 7, i en això doncs entrem en raó, i de fet agraïm que a partir d'ara se'ns inclogui en aquest diàleg, perquè vam ser el primer partit polític que vam ficar sobre la taula aquest tema i s'han fet unes negociacions sense comptar nosaltres, cosa que ens ha dolgut, i per tant agraïm que Comissió Informativa i ara en ple públic doncs se'ns ofereixi poder introduir-nos en aquestes reunions. De la mateixa manera, entenem que s'ha desestimat per una qüestió tècnica també la modificació del cadastre. Entenem que el cadastre de Sant Quat està desfasat, vostè ja també ens va donar la raó, però que és complicat fer-ho bé. Doncs mentre es tingui en consciència aquest element i es pugui realitzar en altres vies que no sigui la reforma de les al·legacions, doncs també ens trobarà donant la mà en aquest sentit. L'última al·legació sí que ens dol que se'ns hagi rebutjat, i de fet també ens dol que ni s'hagi debatut, i aquesta no se'ns pot al·legar causes tècniques, perquè sí que era un punt de modificació i per tant era una al·legació que complia tots els requisits, i per tant era un debat polític el que s'havia de fer, i és que nosaltres consideràvem que per tenir en compte la taxa no volíem donar que fos el valor del cadastre, l'ús del cadastre, sinó el volum d'aigua consumida i el cabal nominal. I això no ho diem perquè sí, ho diem perquè hi ha un cadastre desfasat i perquè creiem que el que és el volum d'aigua consumida i el cabal nominal de cada habitatge ens dona uns indicis molt més justos a l'hora de valorar el consum de cada habitatge i de cada família. Uns indicis explicatius que els trobem racionals i suficients per identificar la generació de residus, molt més que no el valor cadastral. I per tant entenem que, tot i que vostès ja han dit que no prediquen amb aquestes reformes, nosaltres sí que prediquem amb una reforma que aposti pel principi qui contamina més, més paga. Creiem que aquest valor hauria sigut molt més adequat que no el valor del cadastre.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Moltes gràcies. Nosotros, en congruencia con nuestra posición en la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales y al no haber atendido las alegaciones que presentamos, centradas básicamente en disminuir la presión fiscal a las familias de San Cuat y poder aliviar así sus ya maltrechas economías domésticas, tendremos que votar en contra y manifestar nuestra oposición a estas ordenanzas fiscales. Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no compartimos la subida del IBI. Justamente que la inflación haya subido nos tendría que llevar al planteamiento contrario, a no subir los impuestos y a intentar imponer menos gravámenes a nuestros vecinos y familias, que suficiente tienen con hacer frente a sus gastos diarios, que cada día que pasa se incrementan más. No podemos ahogar fiscalmente a nuestras familias cuando sus economías están sufriendo el incremento de los precios. Tampoco compartimos y rechazamos totalmente la nueva tasa de residuos. Como partido, hemos planteado siempre nuestra oposición, votando en contra de la Ley 7/2022, que figura en esta tasa, y así mantenemos nuestra postura a nivel municipal. En el caso de esta injusta tasa, siempre hemos defendido que se incluyera una bonificación para las familias numerosas y monoparentales, y así lo hemos solicitado en las alegaciones que hemos presentado a estas ordenanzas. Nuestra oposición a la tasa de residuos es rotunda y firme. Es una tasa injusta y disparatada, que vuelve a castigar a nuestras clases medias y trabajadoras, y que les hace responsables de la contaminación, cuando los que contaminan no son nuestros vecinos y nuestras familias, sino están muy lejos de Europa. Muchas gracias.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Simarro. Per part del grup municipal de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies. Bon dia. Bé, segurament, com que parlarem en uns termes diferents, doncs cal aclarir la nostra adscripció política. Bé, en termes generals, en el debat d'ordenances, nosaltres doncs, insistim sempre en un mantra una mica que trobem a faltar, que hi ha un principi que encara no s'aplica, almenys a la nostra manera d'entendre, a les ordenances fiscals i de retrucar els pressupostos, no? Ja que les ordenances determinen impostos, taxes i preus públics, doncs nosaltres creiem que les haurien de fixar segons un principi bàsic, que és de cadascú segons les seves capacitats i a cadascú segons les seves necessitats. I és per això que tenint en compte la ciutat on vivim i la riquesa existent en aquesta ciutat, doncs creiem que caldria aplicar amb molta més convicció aquest principi de redistribució, no? Nosaltres creiem que el debat d'ordenances és una qüestió plantejada també en termes de mandat, si bé aquest any concret doncs, van en una direcció també molt clara en la taxa de residus, però és cert que l'any anterior ja es va planificar una reducció de la recaptació i això va comprometre doncs, en accés als recursos públics disponibles i per tant es va haver de retallar. I enguany és cert que es planteja una actualització del coeficient de l'IBI, però no hi ha grans canvis si no anem a la taxa de residus, que ara hi entrarem. Nosaltres ens veiem obligats a recordar també que Sant Cugat és de les ciutats catalanes amb una pressió fiscal baixa pel que fa a la majoria de coeficients de recaptació. I crec que això doncs, també s'ha de dir. I recaptar, en aquest cas, hauria de servir per redistribuir millor i deixar de ser la segona ciutat catalana amb més desigualtat, que és una cosa que es diu poc en aquest ple i que nosaltres creiem que és una cosa a prioritzar. Llavors, aquestes ordenances, si plantegen una lleugeríssima pujada a l'IBI, que ens sembla anar en una direcció correcta, per nosaltres es queden lluny del desitjat i entenem que es quedaran aquí aquesta actualització. I les ordenances fiscals, com deia, doncs, creiem que aquestes són captives en part de la proposta del 24. En tot cas, nosaltres determinem el nostre sentit de vot sobretot en relació a la taxa de residus i al debat que aquesta implementa a la ciutat, no? Sí que volem fer primer o dir que som força crítics amb aquesta directriu europea. Creiem que fer recaure un repte tan important com la reducció dels residus generats i la capacitat de reciclatge de tota una societat en els individus és erroni si no ho acompanyem a d'altres mesures importants, no? Perquè al final no tothom té els mateixos recursos per poder destinar temps o destinar diners a reciclatge o a un consum sostenible. Llavors aquí nosaltres entenem que estaria bé que alguna directriu europea obligués també per IA i a l'àmbit de l'economia productiva a reduir el mínim, per exemple, doncs, plàstics generats, no? Per la gent seria molt més senzill no arribar a qualsevol botiga, supermercat o fruiteria i trobar-te doncs, tones de plàstic embolicant productes bàsics, fent que després tu generis una certa quantitat de residus. Dit això, entenem que podem compartir la necessitat de posar mesures per reduir la generació de residus i augmentar el reciclatge, si aquestes mesures doncs, també contemplen la realitat socioeconòmica de les famílies. Llavors aquí estaríem parlant d'aplicar una perspectiva de classe doncs, que tingués en compte els recursos propis de les unitats convivencials i que no penalitzés a qui menys té, no? I finalment, a nivell local, sí que ens trobem amb un altre problema, que és compartit pel govern, entenc, amb la creació d'aquesta nova taxa, perquè a dia d'avui no hi ha eines suficients ni pel propi servei de neteja i recollida de residus, de manera que podem quantificar bé o comptabilitzar bé el nivell de residus generats per cadascú, i tampoc hi ha eines de cara a l'Ajuntament per tarifar aquesta taxa per consums i renda, no? És un tema que anem anat parlant, anem anat discutint, nosaltres no hem presentat eleccions, però sí que hem tingut força converses en aquest sentit, i tot i que creiem, per l'exposat, que la proposta doncs, queda coixa i respon a una obligatorietat d'aplicar-la a partir d'aquest 2025, però també entenent que un servei com el de la neteja doncs, costarà posar-lo en marxa, que la nova adjudicació, malauradament, ja té un recurs i, per tant, d'aquí encara trigarem mesos a veure'l funcionant, i que l'any vinent, segons s'està dient, s'afinarà més i millor aquesta taxa, doncs nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. Això sí, és una abstenció preventiva i que pretén doncs, valorar com avançarà aquesta qüestió de cara al 26.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua.
Hola, bon dia. Abans que tot, vull fer un petit matís i m'agradaria que, senyor Brugaroles, quan parli de la taxa de basures, de la nova taxa de residus, no parli d'Europa. El vicepresident de la Comissió Europea, Marco Šefčovič, a principis de desembre, desmentint el govern espanyol, va deixar ben clar que aquesta directiva no obliga a pujar cap impost. Fa recomanacions als estats, però en cap cas obliga. Això és una decisió unilateral del senyor Pedro Sánchez, que allà on veu impostos, allà s'hi suma. Dit això, per tant, deixin de blanquejar el senyor Pedro Sánchez en aquest sentit. Nosaltres hem presentat 6 al·legacions, efectivament, 4 que fan referència a la taxa de prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals i 2 respecte a la pujada de l'IBI. Vostè parla de que es rebutgen per temes tècnics. Potser algunes sí, altres seran per qüestions polítiques, perquè les 6 al·legacions, i així ho diu l'informe que se'ns va presentar, són viables. En quant a la taxa aquesta injusta de basures, de recollir basures, ja ho hem dit, no estem d'acord amb la fórmula que vostès aplicaran. Vull dir, penalitza el propietari, independentment de si hi ha 4, 2 o 6 persones vivint en l'immoble, i per tant estaran amb mi que no produeix més residus un immoble amb una unitat familiar composada de 2 membres que no de 6. Nosaltres vam proposar una fórmula mixta que ja funciona a altres indrets d'Espanya, en molts municipis de la província de Madrid, per exemple, en el qual hi havia una part fixa que s'atendria al valor catastral de l'immoble i el nombre de persones que conformin la unitat familiar, i la part variable que es calculés en funció de la quantitat de residus que es generin, no? I el percentatge de separació de residus. També van fer al·legació respecte als aquells immobles que es troben buits i que per tant no es generen residus, que hi hagués una quota plana. Establir una bonificació per a famílies nombroses, com també s'ha dit, i també per a les famílies monoparentals. I respecte a l'IBI, nosaltres anàvem més enllà. Vostès aposten per pujar a l'IBI un 2,3%, si no recordo malament, un 2,6%, i nosaltres demanem tot el contrari. Ja que tenim se'ns ha imposat una taxa injusta com és la de residus, nosaltres volíem fer com el que han fet molts municipis de tot Espanya, casualment governats pel Partit Popular, i és baixar el tipus de gravamen de l'IBI, i això és el que nosaltres els proposaven. Altres demanen congelacions, altres demanen pujar-lo, nosaltres demanem directament abaixar-lo, per intentar compensar, ni que sigui mínimament, aquest esforç fiscal que les famílies de Sant Cugat hauran de fer en aquest proper any. En definitiva, a Sant Cugat es puja la pressió fiscal, malgrat el que vostè diguin, com la conjunció dels 2 impostos, i aquí només hi ha 2 responsables, el senyor Pedro Sánchez per un costat i l'alcalde de Sant Cugat per l'altre.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Bé, gràcies, alcalde. Molt bon dia a tothom. Bé, nosaltres, en coherència també amb el que ja vam argumentar i a l'aprovació inicial de les ordenances, en aquest punt ens abstindrem. També recordar-li al senyor Bergua que aquesta directiva va ser aprovada amb els vots favorables, aquesta directiva europea va ser aprovada amb els vots favorables del Partit Popular. En tot cas, crec que podem estar orgullosos, no?, que tinguem un president del govern que afronta l'emergència climàtica que tenim, i en tot cas ja correspon també als municipis com aplicar aquesta taxa, però crec que era important fer aquest matís. Al·legacions des del grup socialista no n'hem presentat, ja que com bé explicava el senyor Borgaroles, creiem que són al·legacions que han de ser molt tècniques, i per tant consideràvem que aquí no calia, no?, fer al·legacions, perquè crec que és un tema més de consideració polítiques. Celebrar, com ja vam dir, aquesta actualització de l'IBI necessari per oferir uns millors serveis públics a la ciutat, i també esperem que s'obri aquest diàleg per anar millorant i actualitzant aquestes ordenances fiscals, sobretot també pel que fa a la taxa de residus. I com deia, ja per acabar, com també ha comentat el company Cimarro, tenim present, que és el que també defensem des del grup socialista, aquesta redistribució justa dels recursos. Gràcies.
Gràcies. Per donar resposta, el senyor Carles Brugaroles.
Gràcies novament, alcalde. A veure, miraré d'anar una mica per ordre. Era interessant el que plantejava en Comú Podem sobre la manera de calcular la taxa de residus, n'hem parlat bastant, a bastament, no? I plantejava la incorporació del consum d'aigua en el càlcul de la tarifa, cosa a la qual és un possible criteri. Sí que li vull dir que hi ha una bona part dels contribuents que estan plantejats amb l'ordenança que els hem proposat que no tenen l'aigua donada d'alta, perquè nosaltres, diguem-ne, mirem de repercutir el cost, tal com la llei ens obliga, entre tots els contribuents, de tal manera que la tarifa mitjana surti més baixeta, no? Per exemple, jo què sé, doncs, un solar gran, pagarà una mica de taxa de residus malgrat no tingui contractada l'aigua, entre d'altres potencials contribuents, no? Però en tot cas també, o sigui, tots els criteris tenen pros i contres a l'hora de mirar d'estimar què és el millor, perquè al final del que es tracta és de ponderar si aquella unitat, aquella família o aquelles persones o el que sigui o aquell negoci està fent tot el que pot fer per minorar la generació de residus, i el que es tracta és això. L'aigua és un indici, bueno, sí, com d'altres, el valor que de sol també ho és indiciari. Tot, jo crec que tothom ho sabem, que no estem plantejant un esquema perfecte ni de lluny, i que jo crec que ja n'hem parlat bastament, que quan tinguem tota la implantació feta dels sistemes que incorporarà la nova licitació i ens permetin individualitzar molt millor el comportament ambiental de cadascun dels contribuents, podrem fer-ho molt millor, no? També amb la línia del que plantejava el Partit Popular, no?, que també en parlava, no? La taxa de residus ha de tenir una tarifa mixta, una fixa i una variable que reculli aquest comportament. I els diem, i tant, és que això és precisament el que volem, no? I de fet, d'una manera molt embrionària, és el que plantegem en aquesta primera formulació de l'ordenança, que sabem, insisteixo, que evolucionarà. Per què? Que hem recollit, doncs, una primera bonificació de fins a un 5% que recull el nombre, la informació que tenim, no? És que és el nombre de vegades que els contribuents han anat al punt verd a portar els seus residus, i que si tenen la targeta de l'àrea metropolitana l'han fet servir, i per tant fins a un màxim de 5 vegades, i per tant un 5%, un 1% per vegada, un 5% com a màxim en aquesta primera formulació, ja ho recollim a l'ordenança, mirant d'avançar en aquesta direcció, no? Que és amb una taxa de residus que podrà recollir cada cop millor en funció de la informació que obtinguem de la implantació de sistemes electrònics, del comportament dels contribuents, i que per tant podrem variabilitzar molt millor, perquè del que es tracta, amb la línia del que deia també el senyor Simarro, és que la generació de residus decaigui, que sigui inferior, que contribuïm a millorar el comportament de totes i tots per lluitar contra el canvi climàtic, perquè això va d'això. Ens trobem també amb el debat típic d'aquest ple, no? que és natural i és normal, no? Que hi ha forces que reclamen la baixada d'impostos, en aquest cas sobretot el Partit Popular i Vox, no? I hi ha forces que reclamen la pujada d'impostos per poder redistribuir més, Bueno, jo crec que és el debat natural, i que nosaltres mirem de donar compliment a allò que ens hem comprometre, tant com a proposta electoral com amb la formulació del govern, no? Que és perspectiva de mandat, ni apujarem ni abaixarem la pressió fiscal, i que per tant el que farem és actualitzar alguns tipus, de tal manera que el poder adquisitiu no hi hagi transferències entre l'Ajuntament i els contribuents, i tot plegat quedi absolutament equilibrat, no? Efectivament, en aquest any 2025 hi ha un sotrac, diguem-ne, que no és voluntat política d'aquest govern, que és la implantació de la taxa de residus, i que té uns imports importants, no? Però també és cert que venim d'un 2024 en el qual vàrem congelar i en el qual hi va haver inflació. I per tant el que estem fent és treballar amb un horitzó de mandat per tal que complim fil per randa l'objectiu d'aquest govern, que és ni apujar ni baixar la pressió fiscal. En aquest moment, si els números no em fallen, i això és una cosa que estic treballant i que tinc pendent de compartir amb els grups de l'oposició, estaríem en 2025 en un 1,4 d'increment de pressió fiscal acumulat entre el 24 i el 25. Un 1,4 acumulat. Per tant, és un increment molt, molt modest, no? I que la idea seria que en termes per càpita i deflactat, perquè és com s'han de fer les coses, entre 2026 i 2027 l'haurem completat, l'haurem compensat per complir aquest objectiu que mantenim i que complirem, que és la pressió fiscal a Sant Cugat en perspectiva de mandat ni pujarà ni baixarà, fins i tot entomant aquest sotrac tan fort que no és voluntat política d'aquest govern, insisteixo, com és la taxa de residus, no? Des del Partit Popular se'ns deia això, escolti, deixi de tirar les culpes a la directiva europea, no sé, el que sigui, ja és una qüestió, ja nosaltres estem obligats per llei, això sí que estarem d'acord, no? A imposar la taxa i a que reculli el 100% del cost, això sí que estem obligats per llei, i per tant no tenim més remei que fer-ho, no? I per tant, doncs, insistir, no? Les propostes de modificació de l'IBI o d'altres figures impositàries, tant a l'alça com a la baixa, que han estat formulades aquí, bé, la nostra resposta és aquesta, no? És de que no hi hagi ni pèrdua ni guany de poder adquisitiu, ni del pressupost públic, ni del pressupost de les famílies, dels individus, de les empreses i els negocis, per tant, del conjunt dels contribuents, i amb aquest criteri és amb el qual, en principi, si no hi ha canvis substantius, que no ho preveig perquè n'hi hagi d'haver, doncs continuarem treballant amb la resta del mandat. En tot cas, gràcies al grup de la CUP, gràcies també al grup socialista per la formulació de l'abstenció. Crec que, diguem-ne, que hem formulat un esquema de diàleg que ja des d'abans de l'aprovació inicial, durant el tràmit d'exposicions, ha mirat de ser molt obert per recollir tot allò que fossin capaços dels grups de l'oposició per millorar. Tenim vots en contra que no acabo de compartir, però és igual. Som-hi i endavant. Gràcies, alcalde.
Gràcies. Si no hi ha cap intervenció, sí, per part del grup municipal de la CUP, perdó, per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, perdón. Únicamente recordar, sobre todo al contribuyente y a los vecinos de San Gotebelles, que esta tasa de residuos es fruto de la Agenda 2030 y que el único partido político que vota desde el primer día hasta el último en contra de la Agenda 2030 es Vox. Entonces, que le quede muy claro al contribuyente, a todas las personas que están escuchando este mismo pleno, que cuando reciban este nuevo tributo, este nuevo recibo y este incremento fiscal, todo el resto de partidos políticos están de acuerdo en que ustedes tengan un nuevo impuesto, menos Vox. Es el único partido político que desde el primer día vota en contra de la Agenda 2030. Gracias.
Gràcies. Per part del grup municipal de la CUP, el senyor Marco Simarro.
Gràcies, sí. Molt breument, no, de cara a esperar una mica la feina d'aquest any que ve amb les ordenances del 26 i sobretot amb aquesta taxa nova, sí que nosaltres explicitar, no?, que potser sí sabíem que era obligatòria aplicar-la al 25, i ja que no tenim una empresa, una gestió directa de l'aigua, com altres ciutats que sí la tenen i, per exemple, amb la qüestió de l'aigua poden agafar aquestes dades de manera més àgil, doncs haver de buscar totes aquelles dades que ens puguin facilitar a fixar uns trams, doncs, més encertats i que apliquin aquesta raó de renda en moltes qüestions, si s'ha de creuar l'aigua amb altres qüestions, amb altres despeses energètiques, amb el padró, amb el registre de propietat, perquè no sigui que un llogater té l'aigua però llavors estem aplicant el cadastre, és a dir, tota una sèrie de coses que ens agradaria, doncs, veure que es van treballant al llarg d'aquest any. I no em puc estar de dir, i aquí sí, segurament on diferim més amb el govern, el senyor Brugada sempre parla d'evitar transferències de poder adquisitiu entre ciutadans i ajuntament, però nosaltres entenem que el poder adquisitiu en tot cas són recursos comuns de ciutadans que es doten d'unes institucions per poder, doncs, desplegar serveis públics, no? Per tant, aquest joc de suma zero que explica sempre molt eloqüentment el tinent d'Economia, crec que amaga una mica una mirada que nosaltres en aquest sentit sí que hi diferim molt, perquè entenem que els recursos de la gent són per finançar les institucions que els han de garantir els seus drets. És tot. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua?
Molt breu. Fa 4 dies, senyor Bergua, deia que no s'augmentava la pressió fiscal. Ara hem conegut que l'acumulat és 1,4%. Una altra qüestió, senyora Vila, que el PP hagi votat a Europa una directiva que en cap cas obliga, li repeteixo, a pujar aquest impost, no ens facin nosaltres còmplices. Vull dir, quan parli d'aquesta qüestió, amagui sota la taula, vull dir, perquè és cosa seva, del senyor Sánchez, i vostè com a còmplice, que senadora, que és, que amb el seu vot també es participa d'aquesta nova taxa. I un últim matís, l'únic partit que aquí ha demanat baixar l'IBI és el Partit Popular, senyor Brugaroles, no ens col·loqui amb altres, som els únics. Altres han demanat la congelació, nosaltres demanem baixar. Gràcies.
Gràcies per donar resposta, senyor Brugaroles.
Molt breument, per dir que la fiscalitat ambiental fa molts anys que està implantada i que existeix, i que jo crec, vaja, que té tot el sentit del món. Segona qüestió, això que deia el senyor Simarro, no? Clar, això és important, o sigui, que no hi hagi transferències entre contribuents en sentit agregat i ajuntament no vol dir que no podem fer un paquet tant fiscal com pressupostari més redistributiu. Això estaríem parlant en termes mitjans, eh? I amb aquí jo crec que hem fet molta feina, que aquest ajuntament té un paquet econòmic agregat, eh? Bastant redistributiu, i que en tot cas sempre estem oberts a plantejar millores, eh? En el sentit de la tarifació social, de preus públics, de taxes, d'impostos allà on sigui possible, i en transferències de despesa, sempre que trobem doncs espais amb el qual això sigui viable i tingui sentit, no? Tenint en compte, diguem-ne, que el poder d'un ajuntament és molt limitat a l'hora de millorar les circumstàncies econòmiques de precarietat de les persones, eh? És limitat, no vol dir que no sigui important, eh? I que al final del que es tracta és de que entre totes i tots podem construir un sistema que aporti quantes més oportunitats millor per a tothom, no? I que realment miri de no deixar ningú enrere. Jo sé que són frases molt trillades, no? Però darrere d'aquestes frases molt trillades hi ha aspectes concrets que estan sobre la taula, que estan en marxa i que han fet que aquesta societat, per exemple la nostra, doncs déu-n'hi-do, diguem-ne, el que aconsegueix, no? Al servei de la seva societat, no? I bueno, jo crec que, senyor Bergua, que un 1,4 només d'increment de pressió fiscal acumulat entre el 24 i el 25, jo crec que ha de ser l'únic cas, no sé si de l'Estat, miro que li dic, eh? Perquè la immensa majoria d'ajuntaments van pujar sense pietat l'IBI i altres impostos en 2024, i aquest ajuntament no ho va fer, li ho recordo, no? També els que governen vostès. I nosaltres ara només fem que actualitzar l'IBI i rebem l'impacte de la taxa de residus igual que tota la resta d'ens locals, no? I tot i així mantenim i reforcem el compromís amb la no pujada de la pressió fiscal al llarg del mandat, no? Bueno, jo crec que déu-n'hi-do, i tenint en compte les circumstàncies d'aquest ajuntament, quasi li diria, com a conjunt, que estem abordant una petita heroïcitat, no? Deixem que li digui al senyor alcalde.
Gràcies, doncs posem a votació aquest punt número 6. Vots a favor del govern, abstencions de la CUP i del PSC, en contra d'en Comú Podem, de Vox i del Partit Popular. Gràcies, passem al punt número 6 bis, que seria la resolució, delegacions i aprovació definitiva del pressupost.